Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
En el llibre de l'ascens i descens de l'intel·lecte, Llull prova un nou mètode dialèctic que prescindeixi de les combinacions de termes. En un moment d'ascens, l'intel·lecte arriba als principis primers i el moment contrari pot conèixer els termes particulars. El conjunt de les ciències es combinen entre si formant un arbre on la trama dels conceptes representa la realitat del món i de Déu. La metafísica lul·liana és teològica, en el sentit que es basa en la revelació. Vol donar proves de l'existència de Déu segons la doctrina escolàstica. Déu i les nou divinitats divines són la causa de la gran perfecció existent, de manera que totes les criatures demostren en un cert grau la seva semblança amb Déu. L'univers, segons la tradició agustiniana, és el mirall de la divinitat, el llibre en el qual s'aprèn a conèixer Déu. Un sistema de signes que demostren la realitat divina. Déu és la idea eterna i les criatures són idees noves provenients de Déu. Són, doncs, idees divines, però finites. La creació no va ser feta ab eterno, sinó que s'avança amb el pas del temps.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Caiguis on caiguis, hi serem. De vegades la vida és com el joc de l'oca on has de tornar a la casella de sortida i començar de nou. A Càritas hi hem estat, hi som i hi serem per acollir-te i per acompanyar-te tantes vegades com faci falta. Caiguis on caiguis, passi el que passi, sempre ens tindràs per recordar-te que pots tornar a començar, que tu tens la força per aixecar-te i començar de nou. Col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona. Fes el teu donatiu a caritasbsn.org.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Els dissabtes a les 9 del vespre, Espais de Saviesa a Temps de Diàleg. Entrevistem personatges de totes les religions que ens han deixat petjada. Temps de Diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
La millor companyia per la teva fe la trobaràs a Ràdio Estel. Sintonitza amb nosaltres i gaudeix dels serveis de pregària i espiritualitat que emetem diàriament, així com l'actualitat dels bisbats catalans, les notícies des del Vaticà i les eucaristies dels diumenges des de Barcelona i Montserrat. Perquè a Ràdio Estel t'acompanyem en la fe. Perquè a Ràdio Estel sintonitzem amb tu.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. El Compromís Ciutadà amb Joan Ortiz i Serra.
Na 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 Vam mullar els peus a la riba com dos joves aprenents, però aviat tota prudència se l'emporta la corrent. I així, mentre ens submergíem en un ball de grocs i blaus, vam deixar la costa enrere i les ganes de tornar només... I això ens ha fet eterns. I això ens ha fet eterns. Després dels dies plàcids i els estius dels innocents, quan el vent del temporal vol enfosquir tants bons moments, em dius que no tinc ni por, que l'amor és arriscar, que si no ens llancem a l'aigua no aprendrem mai a nedar. Només... I això ens ha fet eterns. I això ens ha fet eterns. Això ens ha fet eterns. I això ens ha fet eterns.
Sota la llum del sol és el tema amb el que hem volgut començar aquest compromís ciutadà d'avui dissabte, dissabte dia 5 de març. La versió dissabte, que com saps va des de les 8 del vespre aproximadament fins a les 9, i en la que encadenem totes les seccions que han donat de ser el compromís ciutadà de la setmana amb la bona música, com per exemple aquesta dels Catarres, com et deia, sota la llum del sol.
I això ens ha fet a temps.
El compromís ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Cada dia, pràcticament cada dia, les portades i les pàgines dels nostres mitjans de comunicació estan plens d'articles que parlen de la corrupció al nostre país. Així com bé amb la crisi van aparèixer a través dels mitjans tot tipus d'experts en economia que explicaven els intríngulis d'aquesta caiguda econòmica, doncs també és necessari que nosaltres intentem fer una cosa semblant en qüestions vinculades amb la justícia. I ja que tenim un col·laborador d'aquesta casa, amic del programa, que és l'Eloi Gibroto, que és advocat i professor de dret canònic, doncs què més que poder-lo convidar i parlar més extensament dels temes que acostumem a fer normalment cada 15 dies quan vens a la ràdio. Així que avui el compromís ciutadà, moltes gràcies, Eloi.
A vosaltres.
D'altra banda, també gràcies per acceptar el repte, perquè te'l vam llançar el repte en antena fa, no sé si fa 3 setmanes o 4, i vas dir sí, encantat vindre al compromís ciutadà. Així que gràcies per haver complert. Tinc un mapa al davant.
Sí.
Mira, que te'l comparteixo. És un mapa dels casos de corrupció que hi ha a Espanya. I l'altre dia vas dir centenars.
Ostres, centenars, sí.
Centenars. Doncs, extret del Wikipedia, diu: a Espanya es reflecteixen l'any 2015, per tant, ja estem desactualitzats, unes 1.700 causes i més de 500 imputats o investigats, dels quals només 20 han estat condemnats o entrat en presó. I tu deies centenars, doncs sí.
Sí, no, doncs era així. Un coneixement de causa.
Doncs
sí.
era així realment. I dels quals també el mapa aquest està força farcit dels logotips de les diferents formacions. Doncs mira, el PP 30, de moment,
El PSOE, 15.
Això sí, el PSOE 24. Llavors tenim Convergència i Unió, quan estaven en coalició, 2. Convergència Democràtica, 2. I Unió Democràtica, 2, pel seu compte. Tot això amb dades despreses de la Wikipedia i de tots aquests llistats del 15M per rato, etc. Encara que ja ho hem comentat alguna vegada en directe, per què n'hi ha tants de casos, Eulogi? Què podem dir?
Bé, ja, com dèiem fa dues setmanes quan vam introduir aquest tema, hi ha una causa estructural referida a la poca salut democràtica dels aparells polítics, dels partits que necessiten autofinançar-se i ho fan d'una forma oculta i opaca a la gent. Oculta i opaca perquè així tenen més llibertat per després no sentir-se obligats a complir compromisos que puguin dependre d'aquests pactes econòmics, no? El cas de fons és la qüestió de la financiació dels partits polítics. Les macroestructures que suporten les administracions, en un moment ara que es parla de reforma constitucional d'Espanya, que estem dient de primar les administracions i de més en comparació amb altres països europeus, clar, realment la quantitat no de funcionaris, sinó de polítics que fan falta per ajuntaments, districtes, diputacions, consells comarcals, províncies, comunitats autònomes, ciutats autònomes, comunitats, estat central, estat transferit, entitats compartides, patronats, etc. És escandalós a nivell de números. Aquests números aquesta gent s'ha de cobrar, s'ha de pagar, i tot això suposa una despesa estructural brutal.
Com fan aquests grans actes, ja no diguem en campanya, que fan totes aquestes mobilitzacions de personal, que també déu-n'hi-do.
Sí,
llogar pavellons, palaus... Déu-n'hi-do.
Correcte. Més enllà d'això, de la campanya pròpiament, vull dir, és la pròpia maquinària dels partits i la pròpia maquinària de l'Estat. Obrir la porta de l'Estat cada dia em sembla que costa 68 milions d'euros cada dia, només pujar la persiana. No? Llavors, clar, això multiplicat per 365 i que tothom vol estar a la poltrona, doncs els partits gasten molts diners. Mm-hmm. Com que la llei no és clara i no limita els mitjans de finançament, es produeixen aquests casos. Mm-hmm. Clar, hi ha una perspectiva molt diferent entre els casos que són directament per finançar-se, que el qual és il·legal, és malament, és incorrecte, però els diners acaben al partit per pagar aquestes coses, i els casos que la gent roba i es queda els diners d'altres aspectes. El problema és que, com que tothom governa tot arreu, estan tan implicats que al final s'acaben barrejant, no? Perquè, per exemple, el cas Nós, per dir alguna cosa, és un cas on hi ha apropiació de senyors amb noms i cognoms de diners per la seva butxaca. Però, clar, que està entortolligat amb el Palma Arena, amb el PAM, amb el València, amb el Gürtel, que són per finançar un partit polític. Per tant, clar, al final, en canvi, el tema dels ERES d'Andalusia és realment apropiació indeguda. També són senyors d'unes empreses que aprofiten unes deduccions i roben uns diners o se'ls beneficien. No van al PSOE, aquests diners, per dir algú que és el partit investigat, sinó que l'estructura del PSOE permet això. Llavors, clar, el problema és que quan els polítics pensen que poden fer-ho tot, que són intocables, que estan per sobre del bé i del mal,
que hi ha impunitat,
això no passa. Mm-hmm. I aquí potser hauríem de repassar el tema que, a priori, tampoc és molt democràtic dir anem a limitar els mandats. Perquè, escolta, si algú fa molt bé i tothom el vota i vol que continuï i un president vitalici, però democràticament, doncs, en teoria és un sistema correcte. Però l'estadística i els fets demostren que aquests grans casos, perquè que algú robi 1.000 euros, 100.000 euros... és anecdòtic, aquests grans casos de milers de milions d'euros es produeixen sempre en moments polítics on la gent ja ha perdut el nord per una permanència excessiva. És a dir, clar, l'ERE, sí. El cas ERE, sí, sí, el PSOE, Andalusia, governa fa 30 anys, entre cometes. No? ja s'ha perdut, jo sembla que és el seu territori, s'ha perdut aquesta, aquesta alternança sana que fa que la gent no abusi. El cas Palau es va produir en un context d'una convergència governant també 25 anys. El cas Gürtel, la trama valenciana, la trama madrilenya, la trama galega de, del finançament irregular del PP es produeixen en llocs on el PP a València portava més de 2 dècades fins a les últimes eleccions de govern. La Rita Barberà, abans Zaplana, abans, etc. Són personatges que tots coneixem tacats per la corrupció, però que portaven dècades. Els aparells del partit s'acomoden a aquesta situació de que estan al seu feudo i que, per tant, són intocables, i llavors és quan se'n va la mare. Per tant, potser sí que hauríem de, des d'aquest punt de vista de neteja democràtica del sistema, sí que hauríem d'anar en aquesta idea d'alguna manera, no diré constitucionalitzar, però sí deixar dintre les normes generals de l'Estat i les administracions un límit de, dels mandats. Yeah, you cooked his dinners and you raised his children and still he's not satisfied. He says, I'd rather switch with you. You don't know how hard it is to work from 9 to 5. But he speaks with his eyes closed, and even though you're not alone, he's never there to be with you. And you remember when you were young, well, that was new and it was fun. Now every corner's filled with dust. But you're not coming home tonight. You just took the train and you left without a wave. Figured he'd never let you leave anyway. And now you're sitting on that train, seeing life in a new way. And every forest sings a song. One for the heartbroken lovers and one for the dreamers. And then there's one just for you. The wind's been humming on it all day and the soil lies awake, waiting for its drum solo.
Acabem d'escoltar First Aid Kit, You Are Not Coming Home Tonight, així és com es diu aquesta cançó. Eulogi, una de les coses que hem comentat és que precisament els casos de corrupció afecten sobretot a les grans formacions polítiques i antigues, les que porten molt temps tocant poder. Clar, les forces emergents venen amb el discurs de la renovació i en contra de la corrupció, però entre d'altres tampoc han tingut elles mai l'oportunitat de gestionar diners, de gestionar poder, senzillament per això, perquè abans no existien. Per tant, també cal esperar i veure què passa d'aquí uns quants anys, quan el que avui coneixem com les noves formacions, doncs sí, hagin manat suficientment com per saber si són corruptes o no, no?
Evidentment que és allò que esté libre de pecado que tira la primera piedra, no? Sí. Per jutjar s'ha d'estar en la situació. Ningú no pot dir, jo no hauria fet com el Roldán, per citar altres casos antics i sí, no sempre els mateixos. O com el Mario Conde, no? Bueno, has d'estar allà de director de la Guàrdia Civil o de president del Banesto i que et passi per davant un maletí de 2 milions d'euros i dir, no, jo no el cojo. Si no has estat en aquesta situació...
Hi ha hagut gent que ho ha fet, eh?
Sí, però...
És destacable.
Dic a la gent que ho diu genèricament, si no has estat en aquesta situació, és molt fàcil dir jo no ho faria, s'ha de viure. Per tant, s'ha dit, també humanament hi ha coses que s'han de poder inclús entendre, no? La tentació existeix.
Molt bé.
Però clar, dit això, aquests partits nous, evidentment, no han pogut tenir aquesta tentació, per això he fet aquesta introducció, no? I com que no l'han pogut tenir, no és que siguin més nets o més bruts que els altres, simplement no han tingut l'ocasió, i per tant no ho sabem com seran en el moment que governin i facin o no facin, llavors podrem opinar. No, no pot anar ningú de manos límpies si no se les ha pogut embrutar.
Molt bé, molt bé. L'ajunt dels motius que et vam convidar a estar aquí al Compromís Ciutadà és el fet de que hi ha tants casos de corrupció i estan tots tan entrellaçats que a vegades ens diu el cas Nos i ara no sabem situar-nos, o el cas Palmarena o la trama B del Partit Popular. Llavors, aviam si podíem posar una mica de llum i ordre a tot plegat, i m'agradaria començar pel cas Nos. Per què? Perquè potser és el més recent o del que n'estem sentint més a parlar últimament, i perquè precisament ahir parlaves d'això, de que afecta normalment a partits polítics, però aquí transversalment potser sí, però són persones que no estan implicades en un partit polític com puguin ser el gendre del rei o el cunyat ara.
Oh, correcte. No? Però, clar, la manera d'obtenir aquests grans imports milionaris sempre és a través de diners públics. Per tant, al final, aquests contractes de Nos, en aquest cas, es feien amb les administracions. O sigui, Nos, per posar un exemple tonto que no té res a veure, però no l'ha denunciat el Santos per perjudicar-lo amb un fitxatge com el tema Neymar, per exemple. No és un particular. Perquè, clar, això té un límit, és aquella operació i punt. El tema Nos era una xarxa de financiació d'una família, d'uns senyors i tal, que necessitaven algú que els anés fent contractes. Clar, això només pot ser l'administració, en aquests imports grans. Clar, informes sobre actes esportius dels ajuntaments, de les comunitats autònomes, assessorament en events que front de la ciutat, de la Fórmula 1, del pavelló, etc, etc. Clar, això ho gestiona tot diner públic. Per tant, sí que hi ha un cert relació que no podem negar. El senyor Matas no hauria mai firmat un contracte amb la Fundació Nos per assessorar-lo a Mallorca amb tu i amb mi, si tu i jo fóssim els socis de Nos. Ho va firmar amb el senyor Urdangarín, que tampoc hauria aconseguit un contracte de 2 milions d'euros per assessorar-los sobre un informe de 20 pàgines descarregat d'internet amb una empresa privada, perquè aquells diners, abans de pagar-los, es mira, s'audita, es diu això, aquest informe, això és, perdó, una còpia, això no s'ha produït res, jo aquest servei no el pago. L'administració firma uns compromisos que després el control del compliment dels serveis i dels contractes que fa l'administració també és molt deficient, si els que han de controlar no volen, no? Per tant, sí que hi ha una clara relació. Sense el pes polític de la corona, amb la figura del senyor Urdangarín i la seva esposa, l'administració pública mai hauria firmat aquests contractes, que després van servir també de retruc per finançar i tornar diners al senyor Matas i als altres imputats, que estan imputats no només per pagar, sinó també per cobrar.
Per tant, es pot dir que era una trama única i exclusivament construïda o creada per gestionar diners i per controlar-los?
Bàsicament, sí. Quan estigui acabada la vista i hagi les conclusions dels magistrats, podrem dir-ho. Ara és molt imprudent des de la ignorància fer valoracions, no? Però, clar, quan hi ha hagut moments de la defensa i les acusacions que s'han acreditat que s'han pagat sous personals de personal de neteja, per exemple, que s'han falsejat factures, etc, etc, clar, és una trama per desviar uns diners a favor d'unes persones. I, bueno, ja veurem com acaba, no? Perquè això serà llarg i no serà qüestió d'unes setmanes, sinó serà llarg. Però, clar, hi ha opinions de tota mena. Quan dic opinions, de la gent que ha declarat en setmanes passades o no. Hi ha hagut fins i tot qui ha dit que el rei estava informat de tot i ho sabia.
El rei d'ara o el rei d'abans.
I quan algú diu això, està dient, entre cometes, i vull interpretar jo, això no ha sortit encara, ni ho ha dit ningú, ni és... Però quan algú declara això davant d'un jutge per treure la responsabilitat, què està dient? Que és que l'altre també parava la mà, o també ho sabia. Clar, coincideix amb el temps que el rei ha d'abdicar ràpidament per molts escàndols. Bueno, jo no ho sé, ni faré valoracions, però que això era una trama més profunda, sí, evidentment. I aquí els partits polítics participaven. Per això ha derivat el Permalena, la Gürtel València i tal, una cosa que va començar una inspecció d'Hisenda d'unes factures a Barcelona de qualsevol manera, no? És un tema profund i bastant més gran del que pot semblar.
Ens pots fer una connexió amb aquest Palma Arena així ràpidament? El Palma Arena és el d'aquella festa que es va organitzar a Madrid? No, sé si
no, el Palma Arena és el sobrecost del pavelló esportiu, l'Arena,
de
Palma,
on
un pressupost de 10 milions d'euros...
És el que et deia, que els barregem, perquè també hi havia un cas d'un escàndol al darrere d'aquesta festa que
s'ho sabem. Sí, era un escàndol de venda d'entrades, de sobreaforo... Això és la diferència, l'egoisme de l'empresari, que havent de vendre 800 en ven 2.000, i llavors moren unes persones perquè no hi ha foro, no? No té res gaire a veure amb això, però hi ha la mateixa deficiència de valors al darrere. Escolta, si tu has de vendre 800, no en venguis 2.000 per guanyar més diners en perjudici de la gent. Bueno, aquest tema, desgraciadament, va acabar morts i si no, com aquest n'hi ha molts i no ens arriben.
Ja.
Si no hi hagués hagut aquella avalanxa, aquelles entrades s'havien venut, com cada any, a cada festa de final d'any, ja sobre a foro, aquells senyors s'haurien dut els diners i ningú s'hauria de ser. I've been my tongue in the arc of conversation. I don't know why. I don't know why I met you once and I've fallen for your notions. I don't know why. I don't know why. Do you believe that there's treasures in the ocean? Did I say just a boy? One kiss from you when I'm drunk up on your potion. A big old smile is all you want. Girl, you make me want to feel the things I've never felt before.
Es diu Just a Boy, aquesta cançó que hem escoltat d'Angus and Julia Stone. Avui, que estem dedicant al Compromís Ciutadà a parlar de corrupció i dels casos més xocants, escandalosos, més impactants, més mediàtics, que han afectat i encara afecten aquest país anomenat Espanya. Ho estem fent amb l'Eulogi Broto, que és advocat i professor de dret.
El Compromís Ciutadà. Jo canvio, tu canvies, tots canviem.
Estàvem intentant relacionar el Pal Marina amb... amb quin? Amb el cas Nos. Ens pots fer un vincle així ràpid?
Sí, el cas Nos es basa en una sèrie de factures que emet la Fundació Nos, moltes d'elles de treballs que no s'arriben a fer, i que bàsicament són d'assessorament. D'assessorament, per exemple, en la construcció d'infraestructures esportives. La Fundació Nos, pel paper de l'Urdan Garín com a esportista d'èlit, amb contactes olímpics i de més enllà dels polítics i de la Casa Reial, vull dir, tema esportiu, es va fixar molt en assessorament de béns esportius. Llavors, el Palma Arena, en aquest cas, com una inversió per un pavelló esportiu a Palma, acaba triplicant les despeses previstes, es desvia del pressupost, com ha passat en tantes i tantes obres, des de biblioteques, aeroports, etc. I unes de les partides que apareixen són factures de la Fundació Nos.
Val.
Llavors, si després el tema del Palma Arena arriba a finançació irregular d'un partit o no, o és apropiació indeguda d'uns senyors particulars, està barrejat també en que dintre d'aquests 300 milions d'euros que es barregin 3, 4, 5 més, no passa res. I clar, 3 o 4, 5 milions d'euros, pels que no estem acostumats, que, són molts diners.
És que a més, no, sí, però és que a més és que tot plegat en èpoques de crisi, on veiem tanta gent que queda desnonada, per exemple, on veiem que l'escletxa social es fa cada cop més gran, vull dir, és d'un escàndol. És d'un escàndol, és que no té perdó.
Home, des d'aquest punt de vista, un tema que no es parla gaire, perquè no és tan polític, sinó és més dels de personals d'apropiació, per dir-ho així, molt escandalós amb la gent desnonada i la gent al carrer i tal, és el tema de les caixes a nivell de les jubilacions i d'indemnitzacions per despido de tots els directius que acabaven sent nomenats a dit pels partits polítics. Clar, que una caixa que està desnonant a gent per no pagar el tercer mes, perquè al final ja era així, no era aquello 3 anys. Ara sí que les caixes han entrat amb les dacions en pago, etc, després d'una pressió social molt important. Però fa 7 anys, amb el gruix de la crisi a nivell social, els primers dies que la gent no sabia com reaccionar, s'estava desnonant a gent a 90 dies. Quan després hi ha senyors amb caixes que ja se saben intervingudes i que seran nacionalitzades, que per tant pagarem entre tots també els senyors aquests desnonats amb els seus impostos més o més baixos, els que puguin, però paguen, aquests senyors s'han portant 25, 30, 40 milions d'euros, que amb aquests milions d'euros a lo millor es podien rescatar pues, a 400.000 euros d'hipoteca, doncs 100 immobles d'aquests de famílies que anaven al carrer, i les hipoteques de 400.000 són poques. Normalment la gent té una hipoteca mitja d'uns 180.000 euros. Per tant, estem parlant de que cada directiu d'aquests podia ell sol, amb aquells diners, rescatar 300 famílies. Això té una valoració molt, molt, molt concreta, i d'aquest tema, és curiós, es parla poc. Es parla més dels partits polítics,
sí, sí,
que del tema de les caixes i els desnonaments. Com que ara sí que hi ha aquesta cultura que els bancs estan anant a la dació en pago, això s'ha oblidat. I aquí també hi ha centenars de milions d'euros que ens han repartit entre caixes Galícies, Madrid, etc, 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 senyors que els tenen als seus comptes corrents.
Intentarem no posar-nos
nerviosos.
Ens prendrem la pastilla, ens tranquil·litzarem. Volia preguntar-te per la trama B, no? del Partit Popular, tot plegat, com comença, què pots explicar-nos sobre això?
A veure, la trama B és una trama molt extensa i, per tant, té ramificacions a Galícia, a València, a Madrid, i totes estan entortolligades. Per tant, quan en tres territoris amb tanta distància geogràfica es produeix el mateix fet, jo crec que honestament les coses s'han de dir, les veritats s'han de dir, estem parlant d'una trama estructurada i organitzada. Vull dir, perquè el senyor Bárcenas tingués el seu compte, ell personalment reconegut, i després no reconegut, se n'ha trobat més, però reconegut 1.300.000 euros sent el tresorer, per tant, no el que mana, sinó el que executa, evidentment això està estructurat. Tu no pots agafar 1 milió d'euros tu sol per motu propi com ara es pretén, no? Escolti'm, és que el senyor Bárcenas és un delinqüent, no tenim res a veure. Bueno, per això està al carrer. Aquest senyor té una sobreprotecció política innegable, no? S'han filtrat SMS dient tranquilo, jo t'apoyaré, I això és públic i notori, i se sap, i hi ha sobres amb lletres inicials, noms i cognoms. Per tant, hem de parlar obertament d'una trama estructurada de finançació. Clar, imports i de més no se sabran mai, no s'arribarà a saber mai. Perquè els ciutadans ens entenguin, jo només diré que les fiances, la fiança és per fixar la responsabilitat personal penal en cas de culpabilitat, no només de la responsabilitat civil, del senyor Correa i dels directius implicats en aquest tema del Partit Popular, és de 201 milions d'euros. La fiança, per tant, un jutge mai posa la fiança del total, sinó que posa una part. Aquí podem estar parlant d'un cas...
Una part del que pot pagar.
Clar, una part... podem estar parlant d'un cas de milers de milions d'euros. Clar, llavors, que se'ns digui no, és que esto es este señor el solo tal... És, allò és insultar la intel·ligència dels ciutadans. No? De vegades s'ha de donar la cara, tots cometem errors i el que s'ha de fer és acceptar-los. I escolti'm, si un vicepresident a Alemanya o un ministre a Anglaterra pot dimitir per falsificar una firma a l'examen de conduir
o un currículum,
etc. Coses que en el fons, si després ha fet l'examen el dia següent i l'aprovant, no té la gravetat més enllà, evidentment, de que un ministre no pot falsificar un document, però no té contingut greu, l'examen l'ha aprovat, i els dimiteixen. En aquest país tenim polítics en càrrecs de govern, imputats i més imputats i reconeguts, i no passa res. Que això és el que és escandalós. Vull dir, el tema, per comparar, no estic fent una crítica al PP, el tema dels ERES de Madrid és una partida pressupostària de 1.217 milions d'euros. 1.217 milions d'euros. Dels que està demostrat a l'expedient judicial que l'apropiació clara i acreditada com a mínim són de 136 milions d'euros. Clar, ara parlem de milions d'euros gràcies al Neymar, al Messi, al Cristiano Ronaldo i tal, com si parléssim de granets d'arròs. Però 136 milions d'euros en les antigues pessetes són més de quasi 30.000 milions de pessetes. Dona per fer l'AVE, entre cometes, que a Girona quan no ens el feien perquè no hi havia pressupost. Llavors, de vegades, a mi m'agrada dir les xifres perquè la gent sigui una mica conscient del que estem dient i del que està passant, perquè parlem de crisi, però si suméssim els centenars de casos que dèiem els altres dies de corrupció a Espanya i aquests diners es posessin sobre la taula, doncs suposaria un percentatge important del PIB nacional.
Sonriurem dels murs que cauran. Que ens de fer aquest pas. Trobarem un lloc on anar. Vine, que es fa tard. Potser pots obrir els braços per mi. Plou.
I acabaves de dir, fora d'antena, una dada molt interessant, que és que en època de crisi el que s'han emportat moltes persones podríem haver construït hospitals,
sí,
inclús.
Clar, sí, sí, estem parlant de que els comptes personals... És que aquests dies parlàvem dels Ceres del PSOE, del PP, i per tant no vull centrar, anem parlant de tothom. Pues de la família Pujol a Andorra, pues la primera intervinguda va ser de 31 milions d'euros, per dir alguna cosa, no? Clar, evidentment, aquests diners poden ser d'una herència, eh? No ho qüestiono, jo no sóc el jutge, però si presumptament el que s'està investigant, per això hi ha una investigació judicial, corresponguessin a un finançament d'un 3% famós, etc, i per tant han sortit de diners públics, alguns com a mínim, clar, si resulta que hi ha obres d'autopistes saturades perquè estan construïdes a mitges i falten els 12 milions últims per asfaltar, trams Sant Cugat A2, per exemple, Unió, sí, de l'AP7, Sant Cugat, hospitals comarcals que s'han hagut d'aturar perquè faltava l'últim 1.200.000 euros per equipar amb la maquinària de radiografies i de més, etc. O sigui, infraestructures públiques pel servei dels ciutadans que no s'han pogut acabar per falta de pressupost. Doncs, no sé, amb aquests 31 milions d'euros, per dir un exemple, es podrien fer 15 quilòmetres d'autopista. Bueno, lligant amb el que dèiem aquests dies, els centenars de casos de corrupció, tots sumats, pujats en una taula a disposició del Ministeri d'Obres Públiques o del Ministeri d'Economia i Hisenda, per retallar els bonus, la diferència d'interès que paguem amb Alemanya, etc, doncs serien uns ingressos públics bestials que permetrien afrontar moltes coses. I sobretot, ara que estem amb aquesta presumpta també reforma constitucional que estan intentant negociar diversos partits polítics, on una cosa que sembla que es vol blindar és la visió social de l'Estat, doncs probablement moltes de les infraestructures que s'han hagut de reduir, serveis d'urgència, en hospitals, CAPs de proximitat, escoles rurals, gent que ho necessita, la gent que viu a muntanya necessita, sí, l'escola, si no la muntanya es queda despoblada i això ens perjudica a tots. Doncs no s'haurien hagut de suprimir. Tots aquests damunt la taula, de tots aquests centenars i milers de milions d'euros, perquè són centenars i milers de milions d'euros, no s'hauria hagut de suprimir una línia de tren deficitària o una línia... Hi ha coses que, encara que siguin deficitàries, són serveis públics imprescindibles, no? En aquesta ciutat, per exemple, compares amb Londres, amb París, i dius, surts algun dia de nit i dius, home, aquesta xarxa d'autobusos, aquesta xarxa de metro, aquests horaris, deixa que desitjar, no? Dius, bueno, i per què no poden? És un servei. Per què no poden estar més hores o no? Clar, són diners. Evidentment, si no els tenim, no podem pagar. Però i si els tenim i no estan a la butxaca que haurien d'estar, no? Amb un estat com el que tenim, l'aportació només amb el que dèiem del Ceres, la Gürtel, el cas Palau, Nos i el cas Pujol sumat, que probablement estem parlant d'uns 2.800 milions d'euros, doncs si agafem ara una partida pressupostària de 2.800 milions d'euros, doncs arreglem el dèficit de la Generalitat que preveia l'Estatut d'Autonomia, els famosos 7 anys i de més de l'Estatut, que després no s'han complert, com tantes coses que en aquest país no ens han deixat complir, encara que estigui una llei, no? Però ho dic a nivell de pagaments des de Madrid. Però és que amb aquests diners ja es podia pagar tot, el dèficit de Catalunya amb Espanya, no? Dius, home, siguem conscients com a mínim de la magnitud de la tragèdia, perquè no es repeteixi.
No sé si ho som prou perquè les xifres són tan astronòmiques que moltes vegades se'ns en va, eh?
Sí, sí, la gent no és conscient de lo que és un milió d'euros perquè no el té, i clar, quan això ho multipliques per 2.500, la gent no arriba. No arriba.
Així ràpidament, el cas Palau és un dels casos que ens afecten aquí a casa nostra. Què va fer aquest senyor Millet?
Bueno, això ja quedarà acreditat, però bàsicament va buidar tots els fons que tenia la Fundació del Palau de la Música, per això la nova Junta s'ha querellat també a nivell personal contra ell, fons que evidentment obtenia a través dels contactes polítics també, i de la Fundació Palau, molt lligada a un partit polític que es deia Convergència i Unió, i per tant diners públics que anaven al cas Palau, bueno, que la Fundació del Palau, que aquí el senyor Millet, amb allò que hem dit altres dies de la diferència entre finançar partits o finançar-se un mateix i apropiar-se indegudament i, per tant, robar, doncs el senyor Millet sembla ser, jo sóc el jutge i, per tant, no puc fer càtedra, però sembla ser que s'enduia els diners ell a la seva butxaca, fins als del Palau i els del consogre i els de la boda i totes aquestes coses que han sortit, que només són anècdotes, però sí que evidenciant un caràcter apropiatiu i fagocitador de tots els diners que passaven per davant d'aquest senyor. Fer pagar la boda al Palau de la Música, la boda de la filla, i a sobre després cobrar-li al consorci la meitat, com si l'haguessis pagat tu, i indica un tarannà molt així. Però bueno, evidentment els contactes polítics són els que són, perquè aquest senyor no està complint plena presó. Si s'acredita, és un delicte tipificat, ha trigat molt la instrucció, no ha estat en preventiva, o sigui, ha estat al carrer fins que hi ha hagut les vistes, etc. Per tant, no és el mateix, que és el que tu la gent et pregunta tant a classe com quan tens un client que ha d'anar a judici i diu, però com pot ser que a mi per 50.000 euros m'estiguin demanant 2 anys d'ingrés ja immediat i no sé què? I hi ha senyors que tots hem vist milions d'euros i estan al carrer a casa seva. Uns esquien a Baqueira, uns altres a Suïssa, uns al Yate, al Rat, vull dir, n'hi ha tants que els hem vist tots, però...
I la resposta quina és? Doncs per connexions polítiques.
Clar, evidentment. I una altra cosa, ser un hipòcrita, per tant, a la gent se li ha dit la veritat, almenys quan tenen una situació personal. Connexions polítiques, el senyor Bárcenas, si es tirés de veritat de la manta, clar, és que el que hi ha darrere és molt greu. Si hem vist noms i cognoms apuntats a un llibre de comptabilitat. Si el cap informàtic del Partit Popular està imputat per esborrar arxius a la justícia, per esborrar els discos d'ús del partit perquè no es pugui investigar, evidentment això s'ha fet volent per amagar la connexió política del senyor Bárcenas amb el partit. Si no, no esborres els ordinadors. A partir d'aquí, el que hi havia dins, jo no ho sé, però que hi havia alguna cosa és evident. Per tant, aquesta, el senyor Bárcenas, és un amigo, és de los nuestros.
El compromís ciutadà. Perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Hi ha persones que han estat en situació de poder robar, sí, i que no ho han fet, i tenim algun exemple, no?
Sí, sí, és una de les coses que a mi m'agrada recordar i que trobo injust també per la salubritat d'aquesta societat que no es reforci aquesta idea de mans netes respecte a persones amb noms i cognoms, igual que parlem del senyor Rato amb noms i cognoms, del Bárcenas amb noms, del Pujol amb noms i cognoms, etcètera, 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 el Millet. També hauríem de parlar del senyor Equix, que va ser l'únic que no va tocar els diners del Palau i estava a la Junta i podia fer i no ho va fer, etcètera, no? Per tant, home, en aquest context és molt clar el tema de les targetes Black i dels fons aquests d'emergència de Bankia pels seus directius de la Junta, que eren polítics tots, perquè eren Caja Madrid encara, i per tant el patronat estava nomenat a dit pels partits polítics, i en aquest cas pels partits polítics de Madrid, el PSOE, Izquierda Unida i el PP de Madrid, doncs de tota aquesta cúpula va haver 3 senyors que no van fer servir mai aquestes targetes i que no van agafar ni un euro metàl·lic tampoc de les llibertats de disposició que tenien per assumptes propis, etc, etc. Clar, aquests senyors, senyors i senyora, han quedat en l'anonimat total. total. Vull dir, tothom parla del Bárcenas, del Rato, però ningú parla d'aquest senyor. I ho dic perquè ha estat una setmana que hem acabat després fora d'antena bufant cada dia i
emprenyadíssims.
Emprenyadíssims. I, home, jo també volia obrir una escletxa d'esperança, no?, a la gent. Vull dir, en aquest moment que sembla de regeneració política per tants abusos que hi ha hagut, pues, també està bé enaltir aquests senyors que no ho han fet. I escolta, que siguin aquests els que vagin a fer conferències, perquè aquí, escolta, ets un xoriço, amb perdó, i després surts i paguen per explicar-ho.
No, si està ben vist, fins i tot, en segons quines èpoques, l'època d'hora del PP a València d'Ori, està ben vist, ho feies o no?
No, però jo ara em refereixo a l'actualitat, o sigui, gent imputada, condemnada, sentenciada i que ha complert pena. El senyor Conde, a mi em repeteix personalment, com a ciutadà, un senyor que tal, que ha estat imputat i condemnat, que després, a tertúlies que tots hem vist per la tele o per la ràdio, surti donant lliçons de moralitat com si no hagués passat res. I a sobre li paguen, i a sobre per explicar com va fer, no? Dius, home, que li paguin aquests altres senyors que no han fet res, que surtin aquests. Valorem des de l'opinió pública aquesta dignitat i aquesta honradesa dels polítics, que també n'hi ha d'honrats. Clar, tots els, hi ha molta gent que treballa en política, als petits pobles, a tal, molt dedicada al seu ajuntament, molt dedicada a la seva gent, que aquests no cobren, no tenen un duro, i a sobre n'han de posar la benzina per anar a les reunions de la seva butxaca, i aquests estan en una segona esfera després d'aquests casos mediàtics i ningú els respecta. Home, també hi ha gent bona que es mereix aquest respecte. Recordem-ho de tant en tant, no?
El que passa que jo, a vegades, em pregunto si forma part el, tot el que estem veient i que és notícia, per tant, tornem a les persones i als homes, si això no forma part de la condició humana en certa mesura, perquè a petita escala, quantes vegades a la feina veus aquell qui fa cada dia trucades personals des del telèfon de la feina, o el cotxe de la feina l'aprofita per fer cap de setmana també pel seu compte i gastar la benzina i la pagar. O sigui, això portat a escala més gran,
no? Sí, sí, i no li han donat un canvi malament i ho ha vist i no ha dit res, per dir alguna cosa.
Mira, veus una
altra. O milers de coses d'aquestes, o que a l'autobús, al metro, vull dir, milers de coses. Clar, t'has de trobar la situació per dir jo no ho faig. Evidentment, bueno, després d'aquesta setmana ja, jo vull insistir en la possibilitat i la gent que ha pogut escollir ja ha dit no. Perquè com que forma part, com tu dius, de la natura humana, la majoria dirien, o diríem, que sí. És a dir, troba't un milió d'euros a la taula del despatx i gira la cara, potser amb el teu fill o l'hipoteca, ja pensant que amb això ja el jubiles amb ell i li soluciones la vida i no l'agafis. T'has de trobar amb aquesta situació. Jo, com que no m'he trobat, pues, no puc jutjar. Si sóc millor o pitjor que el Bárcenas, no puc. I no és la intenció d'aquest programa, suposo. Però, escolta, també hi ha hagut gent que ha dit que no. Per tant, aquesta condició humana també permet la llibertat de dir que no. I això ho veiem en tantes coses, vull dir, mateixes situacions, doncs hi ha un que diu que sí i un que diu que no. Una baralla al carrer, amb un cotxe, un insulta, l'altre no. Hi ha gent que arriba a les mans, hi ha gent que se'n va. Els tractaments mèdics, uns diuen que sí, uns diuen que no. Tal. Hi ha opció per triar. Doncs, home, jo crec que la vida pública, la vida política, hauríem de ser més exigents en l'entrada. Vull dir, jo aquí sóc molt defensor del model francès, on per arribar als càrrecs has de fer uns anys a l'escola d'administració de l'Estat, etc, a Estrasburg, perquè com a mínim et posin uns valors, i si després fas coses malament no podràs dir és que jo no sabia, jo amb la tentació... No, tu vas allà format de que això no està bé, tens com menys excusa, i des de la democràcia social hauríem d'intentar formar els polítics en què el valor seu ha de ser servir, no servir-se de la política per un enriquiment, que és el que ha passat tots aquests anys. Però aquest valor no existeix. Aquí sembla que el més llest, el més engominat, el més tal, és el més admirat. És aquesta cultura hispànica del Lazarillo de Tormes, no? De la pilleria. Tothom ho respecta des d'un punt de vista sociològic, ho podem entendre, som així, no ho podem negar, els japonesos són d'una altra manera, els americans són d'una altra, però home, quan això afecta la vida pública i a milers de milions d'euros de recursos de tots que no els hem tingut i que el país està com està, defensem l'altre punt de vista que es pot.
Molt bé.
La condició humana permet una reflexió en llibertat i dir, escolta, jo vaig a fer el bo pels altres, si no, no em poso a la vida pública.
Molt bé. Eulogi Bretó, professor i advocat, moltíssimes gràcies. Ens hem enervat, ens hem enrabiat, ens hem irritat, però hem pogut posar una cirereta per culminar aquesta setmana més d'esperança i d'optimisme, així que gràcies per haver vingut al compromís.
A vosaltres per la confiança.
Durant tots aquests dies.
A reure.
Nosaltres posem el punt i final a aquest compromís ciutadà d'avui dia 5 de març. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i recordeu que la setmana que ve hi tornarem a partir de 11:45, serà dilluns, demà passat. Atenció, perquè aquesta setmana entrant la dedicarem a parlar de la caputxinada. I ho farem amb algú que hi va ser i que ens explicarà com la va viure des de dins però també des de fora, l'Arcadi Olivera. Segur que si us diem aquest nom no calen més presentacions i estareu atents a tot el que ens pugui explicar. Si us he de dir la veritat, és molt i molt i molt interessant la conversa que hem mantingut amb ell per tal de poder fer aquest compromís ciutadà. Un compromís ciutadà que, veureu, està carregat de batalletes, d'anècdotes i que és absolutament entranyable. Per tant, us emplaço a escoltar el compromís ciutadà a partir de dilluns a 11:45 del migdia. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i fins llavors. Us ha estat parlant Joan Ortiz i Serra, que acabeu de passar un bon cap de setmana.